Molt agraït que m'hagin considerat per fer aquesta breu intervenció sobre lògica borrosa i matemàtiques, però em referiré en aquests 40 anys o 50 anys que avui estem recordant. Per tant, dedicada al meu mestre Enric Trilles, que va ser el que de disminuir l'espíritus mòbils d'aquests 40 anys de lògica borrosa a Catalunya. Observacions. Per posar en context com van aparèixer i es van relacionar moltes d'aquestes coses. En algun moment, la humanitat en models matemàtics havia estat treballant sempre amb el pla i l'espai, o si volen, R2, R3, Rn. Però sempre dintre de context. Els espais de Hilbert ja van ser una cosa interessant, que és no pensar sols en l'estructura de Rn, de pla i espai, etc., sinó pensar en una estructura d'espai vectorial, amb la qual cosa, a part, diríem, dels vectors tradicionals de pla i espai, ja es podien fer càlculs amb funcions i amb molts d'altres estris, mentre que és una estructura d'espai vectorial. L'estructura d'espai vectorial sempre portava que es poguessin calcular longituds, normes i distàncies. Molt bé. Els espais de Banner, el tema és que seguim amb espai vectorial, però directament ja es treballen les tres propietats bàsiques del que era el mòdul o norma de qualsevol vector, que insisteixo, pot ser una funció o pot ser el que sigui. I, evidentment, si hi ha una norma, també hi ha una distància, que és la norma de la diferència dels dos vectors. El benvolgut Fréchet introdueix els espais mètrics amb molts treballs de fa anys. Sempre utilitzàvem la frase inicial, en 1906, Maurice Fréchet va introduir que hi fa, etc., la idea d'espai mètric. I, esclar, la gràcia és que en Fréchet allibera l'estructura de l'espai inicial. Ja no és ni Rn ni és un espai vectorial, és un conjunt abstracte qualsevol. I diu, tindrem una distància entre dos elements que ara ja poden ser supermercats si es verifica aquestes tres propietats de separació, simetria i la desigualtat triangular. Un altre tema és, també, val la pena dir-ho, citar el cas de probabilitat on la modelització que fa per a situacions d'atzar sí que pressuposa una estructura d'àlgebra de Boole en l'espai inicial, però també en aquesta àlgebra de Boole s'hi poden definir distàncies i això, diríem, també va tenir després les seves implicacions. L'amic Vicent Taló fa la geometria integral. Si ell ara estigués aquí em renyaria absolutament per haver escrit aquesta equació Euclides més com Mogorov igual a Sant Taló, i diria no, mai per tant. Però el Vicent Taló també ens deixa al final de tot, i faré un comentari, el fet de barrejar un model de geometria en situacions d'atzar, amb rectes i punts que acaben a l'atzar, en un pla, en un espai, etc., ens barreja el món de la geometria amb el món de l'atzar i és un model de geometria integral molt interessant. El senyor Karl Menger. El senyor Karl Menger és un home genial, ja se l'ha anomenat Cercle de Viena, més conegut per sobre de tot per la teoria de la dimensió, que la va inventar ell, de jove, i al llarg de la seva vida toca tots tipus de temes. Era un geni tastaulletes. El que li agradava eren setar temes. però després se n'oblidava totalment, no volia saber res més. Ell escriu en un article pràcticament no conegut, Els ensembles flors, és un conte randí de 4 pàgines, incloent bibliografia mínim, però la intuïció del conjunt borrós ja la té, però no desenvolupa res. I escriu un article, 4 pàgines de nou, Espais mètrics estadístics. Bé, nosaltres, posats a fer història, és simplement per demostrar la ferida del temps. Menger va morir, però els altres dos són presents aquí. I es nota el pas del temps. Però bé, vam mantenir els contactes. Va ser Bertolt Schweitzer i ell, esclar, els que van agafar les brides d'aquests espais mètrics, el model que ells en van dir probabilístic, on en un espai abstracte X, a tota parella de punts s'assignava una funció de distribució F sub PQ. Probabilitat de que la distància entre P i Q sigui menor que X. Per tant, avaluar les probabilitats de que punts quedin a una distància determinada. Menger els va suggerir que treballessin en aquests espais. No, no els va dir res. Van coincidir tots a l'IIT de Chicago. El Schweitzer volia fer una tesi amb el Menger i li va fer fer sobre sèries de Jacobi. Tesis que ell no va voler recordar mai a la seva vida. L'Esclar havia fet la tesi de teoria de números amb Tom Apostol, que encara és viu. I ells dos, estant a l'IIT de Chicago, es van animar a reprendre aquella idea de Menger i van fer els probabilístics. Per tant, necessitaven separació, simetria, i necessitaven fer en aquest món probabilístic de funcions de distribució una desigualtat triangular per extendre el cas de triangle. Molt bé. Si s'hi fixen, ja tenim la teoria en un espai abstracte, la teoria de les mètriques de Fréchet i la teoria probabilística de Schweitzer-Esclar. Un va parar en els números reals positius, les distàncies, en les funcions de distribució de variables positives, el cas probabilístic. Per tant, a 22 exemples diferents de natura i interessants, es justifica, segons Hermann Weyl, que hi hagi una regionalització. Weyl deia, no val generalitzar si almenys no tenen dos exemples notòriament diferents, perquè si en generalitzen un només, no val. Però aquí n'hi havia dos. Això és el que fa Enric Trilles a la seva tesi doctoral. Establir la base dels espais mètrics generalitzats, on ja no és recta real positiva, res més, ja no és funcions de distribució, sinó és un semigrup ordenat. I per tant es formula, per analogia, doncs la separació, la simetria i una desigualtat triangular, on el més és l'operació del semigrup, i això dona molts exemples, i el menor és l'ordre corresponent que hi hagi en aquest semigrup. D'aquí eren uns anys d'enorme activitat investigadora i molta gent varen fer la tesi entorn d'aquest tema dirigits per Enric Trilles. I per tant, aquest tema va ser exhaustivament empleat amb tasques d'investigació. Zade introdueix per situacions borroses la idea de Fuzisset i aleshores doncs, anirà d'un espai qualsevol, de nou, un X abstracte, en 0,1 el grau de pertinença. Que per altra banda, Menger ja insisteixo, el que havia intuït. En aquell moment, acabada l'exhaustiva recerca dels espais mètrics generalitzats, doncs, Rick Trilla es va veure el molt interès que podia tenir doncs, explorar les possibilitats dels conjunts borrosos. I d'aquí va començar aquests 40 anys que avui commemorem. Però si en el conjunt de borrosos es tenia que fer una estructura, ja que no es volia l'àlgebra de Boole tradicional de la lògica clàssica, calia trobar unes operacions en l'interval 0-1 que permetessin fer models de l'I, l'O, el NO, etc. per als conjunts difosos. Schweitzer i Sklar ja s'havien trobat pel seu model dels espais mètrics probabilístics amb la necessitat d'introduir aquestes T-normes, és a dir, operacions associatives, simètriques, 0 element nul, 1 neutre i creixents en les dues variables. I ells havien estat treballant amb això. Jo sempre li vaig dir a Schweitzer per què heu mantingut un nom fatal com el de T-norma, que prové de T de triangular i norma dels espais mètrics probabilístics. Norma triangular. Va dir, ja és massa tard. No m'atreveixo a canviar perquè ha anat massa lluny, hi ha l'ús de l'expressió i per tant hem d'acceptar que mira, és un desastre de denominació d'origen, lo de la T, que no, ningú sap a què ve la T petita, doncs és això. Aleshores, el que passava és que, bé, això va obrir el tema d'estudiar aquestes operacions. És a dir, construir la pròpia teoria d'aquestes T-normes en totes les seves variants. I això va portar pràcticament 20 anys, construir la pròpia teoria. Que en paral·lel, pels 40 anys que hem dit allò, en vam anar fent ús, diríem, de les coses i resultats que anaven sortint. He pesclat pel seu compte, vull fer notar que va fer la teoria de còpules per modelització de dependències no paramètriques. Avui tenen fortuna en models econòmics. I les còpules són les funcions que junten dues funcions de distribució de probabilitat per donar la distribució conjunta. Però en particular, moltes d'aquestes còpules són també T-normes, és a dir, va lligar també una cosa amb l'altra. Pels que coneixeu el tema, les còpules T-normes són les que els generadors convexen, com és el cas del producte. Això va passar en paral·lel. Però molt bé, aleshores surt un altre personatge en aquesta història. Tots són amics i coneguts, ell també és viu, i que és el món de la teoria d'equacions funcionals. Perquè, esclar, tot aquest món de T-normes i operacions associatives del 0-1 passava per poder tenir una representació general del cas continu, el continu per l'esquerra, però continu especialment, de les solucions de l'equació de l'associativitat. I això és aquests 20 anys, diríem, de recerca que sobre aquests semigrups es van fer, de gent que va fer la Link i moltes d'altres, va fer i al final ho vam recopilar en un llibre, el Jerry Frank, Schweitzer i un servidor. El Schweitzer i jo vam fer l'error de convidar el Frank que fos coautor i això va retrasar 10 anys l'edició, però un s'ha de mirar quan tria coautors, però la festa va ser aquesta. Bé, aleshores, la teoria d'equacions funcionals va esdevenir un estri que s'ha barrejat i interaccionat amb tot el que és aquest estudi matemàtic de la lògica borrosa en quant a models funcionals. Per tant, la idea de les connectives, en lògica borrosa, l'antinorma, l'antinorma, que és una dualitat, i les negacions. Jo diria, en resum, pel que fa a aquesta estructura, l'escola Trilles, que hem treballat a fons, estudia aquestes estructures que són un estri en la modelització borrosa, diríem, de tipus matemàtic, i per tant una estructura alternativa a les àlgebres de vol tradicional. Donem la benvinguda a l'eurodiputat, a l'eurodiputat Terri Cabres i al director de la Tata de Roquer.
Que vinc de sorpresa.
Molt bé. Doncs l'escola de Trilles, a la qual jo considero, doncs, ha fet molt esforç en aquest sentit. L'Enric Trilles ja ho ha citat, personalment, amb ell, la tercera part del meu currículum de recerca és articles conjunts que hem fet entorn d'aquest tema. I per tant, diríem, de feina se n'hi ha posat molta. I l'escola Trilles és un nom molt més adequat que el que ens van donar l'any 75, quan va muntar l'equip d'ajudants joves que érem, etcètera, que ens anomenaven els Trillites. Ja comprendrà que la persona del meu volum sentir-se dir és un Trillita. No deixava de ser pintures.
Com una bomba.
Trillita. Trillita, sí. Per tant, jo entenc que en aquest món dels models borrosos i d'altres, el que hi ha remarcable és l'alliberament de l'estructura inicial. Ni RN, ni àlgebra de Boole, ni espai vectorial. Es passa a conjunts abstractes, per tant obre una immensa possibilitat de modelitzacions diferents. I això sí, la valoració tant pot ser interval 0-1, com funcions de distribució, com semigrups ordenats. I jugant amb la riquesa de l'estructura, on valores, havent alliberat de l'estructura inicial, es demostra que encara pots gaudir de topologia, d'aproximacions, de molts conceptes que estan involucrats. Per anar acabant, no voldria deixar de dir que dintre de la història d'aquests 40 anys hi havia coses que eren difícils. Tots nosaltres vam fer les tesis picant les paraules a màquina i omplint a mà, amb bolígraf, els símbols. Hem anat vivint boles que giraven al principi, tota mena de programes informàtics d'això. Teníem que demanar enormes retrasos, esperar cartes que venien del Menger o del Schweizer o el que sigui, o havent pagat uns bonus, demanar fotocòpies a la British Library, que al cap d'un mes t'arribava la fotocòpia d'un article del qual no estava segur que fos del teu interès. I això passava. Això sí, en aquell moment teníem l'ajut, vam tenir la sort sempre, de tenir ajut del PAS. És a dir, algunes persones que sabien molt bé i van anar aprenent la preparació d'articles i llibres, etc. I això facilitava molt la labor. Avui tenen internet, no els calen fotocòpies i tenen els símbols, però no tenen l'ajut. Epa, estem pagant en el sistema universitari hores i hores de secretariat a preu de càtedra. La qual no deixa de ser una cosa una mica estranya. Per tant, dues de conclusió. La motivació estimacions per a fer models matemàtics són controlables, però l'ús dels futurs resultats és imprevisible. En Santaló deia allò tan bonic, de dir, tot el bo que m'ha passat a la vida jo no ho he buscat. Santaló mai va entendre com la seva geometria integral podia tenir aplicacions en medicina i en estudis de tumors, etc. i es trobava extraordinàriament estrany per les invitacions que rebia de congressos mèdics on es presentaven resultats de geometria integral que no mai havia previst. Jo crec en això. El futur de molts resultats és imprevisible. Ja han passat 40 anys que ens vam ficar en aquesta aventura. Què en farà algú si es fa alguna cosa d'aquí 40 anys? Imprevisible. L'esclar tampoc sospitava que amb una denominació tan catxonda com Còpoles, aquelles funcions acabarien tenint en parlarien la gent d'economia. Per tant, Schweitzer i Esclar van creure que feien, amb les T-normes i tot això, feien un estri simplement per la seva pròpia teoria d'espais mètrics probabilístics. Si ara Schweitzer hagués vist que les T-normes surten en una columna de Gaudí, hauria caigut desmaiat a l'acte. Per tant, jo crec que no podem preveure ni podrem controlar cap on anirà la lògica borrosa o què se'n farà dels resultats que des d'ara s'han anat acumulant. Però feina feta no té destorb. Acabo, ja que la paraula futur s'ha dit, que valia la pena comentar una cosa. Aquest tema és obert perquè ningú s'ha atrevit, i no ens hem atrevit, a agafar-lo. Però hi ha un tema molt bonic, pendent, que és unificar el que és les coses bàsiques de la geometria integral d'en Santaló, junt amb els espais mètrics probabilístics, que alguna cosa tenen a veure, i lògica borrosa. Schweitzer i Santaló es van trobar i aquest possible lligam el van comentar, jo hi era. Però cada un el seu, ningú tenia interès, o d'allò per ficar-se a treballar amb l'altre. Aquest tema sempre està pendent a l'agenda i jo crec que almenys des del punt de vista de modelització matemàtica podria ser d'interès fer el lligam transversal d'aquests tres camps. Moltes gràcies per aquests 40 anys de progrés amb els que hem tingut la sort de viure-ho, pel lideratge de Trilles i a tots vostès pel seu temps.